Al matí, arribem a tu. Al matí, a Ràdio Sabadell.
Ciència quilòmetre zero.
I avui comencem la secció Ciència quilòmetre zero. Ja vam fer un tastet fa un parell de setmanes per explicar-vos que al matí apostàvem per despertar el sentit crític, el pensament dels nostres oients i també per apropar la ciència amb un llenguatge planer. I avui, doncs, com sempre, anem a presentar primer de tot a l'ànima d'aquesta secció. Marta Vila, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel. Què tal?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de descobrir avui. Jo crec que és un tema que serà molt interessant i que tenim molts dubtes. Explica'ns, a veure.
Mira, avui ens hem proposat parlar de la vacuna contra la Covid-19, perquè és un tema d'actualitat i que ens agradi o no, ens afecta a tots. Així que, si us sembla, comencem. Sí. I és que des que es va descriure la malaltia de la Covid-19 el passat mes de gener, laboratoris de diversos països del món s'han abocat a investigar com dissenyar i produir una vacuna per poder entrenar el nostre sistema immunològic perquè pugui combatre una futura infecció del virus del SARS-CoV-2. Segurament a tots ens sona Moderna, AstraZeneca, Pfizer o fins i tot l'Sputnik, la proposta russa que ha generat tanta polèmica. Però més enllà dels 7 prototips que estan competint per ser la primera vacuna anti-Covid-19 al món, hi ha forces més laboratoris que estan treballant per desenvolupar una vacuna eficient per combatre el virus del SARS-CoV-2.
Llavors, Marta, ara mateix quants laboratoris estan investigant en aquesta recerca?
Mira, n'hi ha més de 200 a tot el món. El que passa és que la gran majoria estan fent estudis del que en diem en fase preclínica, que vol dir que encara estan validant el seu prototip al laboratori, en cèl·lules i també en animals. I encara han de començar els assaigs clínics per provar els efectes de la possible vacuna en humans.
Doncs vaja, s'està fent molta feina, afortunadament.
Sí, sí, moltíssima feina i a més en tenim aquí al costat, perquè a la Universitat Autònoma de Barcelona hi ha un grup que està estudiant com fer una proposta de vacuna per la Covid-19.
Doncs vinga, posem-nos en situació, en context, explica'ns, perquè l'Autònoma és molt gran i a més té una història també molt interessant, explica'ns, posa'ns una mica en situació.
Mireu, a l'Autònoma els estudis de ciències van començar l'any 1969, però el que al principi es coneixia com a Facultat de Ciències, 50 anys més tard s'ha convertit en dues facultats, la de Ciències i la de Biociències, i tenim prop de 500 investigadors que estan fent recerca sobre temàtiques relacionades amb la vida, la biomedicina i la salut. El programa d'avui ens n'anem fins al Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental per parlar amb el director del grup d'Enginyeria Cel·lular i Bioprocessos, que a més és catedràtic del departament. Parlarem amb el doctor Quico Gòdia perquè ens expliqui les seves investigacions per trobar una vacuna contra el virus del SARS-CoV-2 o el que tots coneixem com el coronavirus.
Doncs bon dia, Quico, benvingut a Ciència Quilòmetre Zero del matí. Com va?
Molt bé, bon dia i gràcies per convidar-me a estar amb vosaltres avui.
Tenim moltes ganes de descobrir també doncs, els avanços de la vacuna des d'aquí, des de l'Autònoma.
De fet, mira, si et sembla, entrem directe al gra i la primera pregunta que et volíem fer és saber... Ens pots explicar una miqueta com funciona la vostra vacuna? Com l'heu dissenyat?
Val, mira, sí, potser primer abans de començar això, d'explicar-t'ho, et diré que com vam començar a fer-ho, no? I això va ser, diguem-ne, arrel de que quan va començar tot el primer l'epidèmia i després la pandèmia del Covid-19, hi havia una sèrie de grups en el campus que ja estaven fent recerca amb temes de vacunes en general. Esclar, ningú estava treballant amb aquesta perquè ha sigut una malaltia emergent, no? Però clar, sí que ens vam posar de seguit a contacte entre nosaltres i ens vam moure una mica la responsabilitat, això que ara, diguem-ne, a nivell internacional es diu la innovació i recerca responsable, i vam dir, home, per què ens hem de tancar a casa si resulta que tenim actius els nostres grups de recerca que podrien començar a treballar amb això i pràcticament t'hi sents obligat. Evidentment, segurament no anirem tan de pressa com puguin anar AstraZeneca o Novartis o altres casos, no? Però sí que ho vam fer una mica d'entrada amb els nostres propis recursos. I això va ser a base de trucar-nos a grups que estem en diferents llocs del campus i també dels hospitals que amb el que està relacionat, que són unitats docents de l'Autònoma, incluït, per exemple, aquí a Sabadell, el Taulí. I aleshores, doncs, això ho vam fer gent que estem a l'Escola d'Enginyeria, com jo mateix, gent que està a la Facultat de Biociències, com deies, Marta, i investigadors que estan a la Facultat de Veterinària. Però també vam començar a treballar entre nosaltres i vam arrencar, per entendre's. Mm-hmm. Això una mica la introducció, si voleu, perquè bàsicament és l'esforç d'un grup de persones. Aleshores, ara, una mica, quin és el concepte de la vacuna? Voleu que comencem per aquí, Marta?
Vinga, va. Sí, perquè ara ja t'he de dir, ens has reorganitzat l'entrevista, no passa res, però sí, parlem de la vacuna. No, home, no, només faltaria. Crec que era molt important tenir aquesta introducció del context.
Ara, diguem-ne, doncs, la vacuna en què consisteix? Intentant-ho explicar, diguem-ne, de forma que no sigui tècnicament complicada d'entendre. És un tipus de vacunes que s'anomenen, en primer lloc, hem de dir, vacunes recombinants. Què vol dir aquest terme? Vol dir que d'entrada intenten o no entren en una família de lo que serien les vacunes més convencionals que es basen en el virus sencer. Nosaltres estem fent una vacuna basada en el virus sencer, que primer s'ha de multiplicar, s'ha de, el que se'n diu, atenuar, per després preparar una vacuna que sigui segura, per entendre'ns. Aleshores, d'entrada, ens desmarquem d'aquesta tipologia de vacunes. De fet, també haig de dir que de totes les vacunes que s'estan desenvolupant, moltes han intentat anar cap a aquest tipus de vacuna recombinant, tot i que n'hi ha que són vacunes amb el virus real de la SARS inactivat, que es diu,
Però nosaltres... Clar, això potser sí que hem d'explicar una miqueta als nostres oients que moltes d'aquestes vacunes que s'estan desenvolupant, fins i tot la d'AstraZeneca, el que fa és posar partícules virals que les han atenuat, les han modificat perquè no siguin infectives, però estan utilitzant el mateix, el propi material genètic del virus i vosaltres us heu desmarcat d'aquesta estratègia, oi?
Però AstraZeneca també, AstraZeneca també és de partícula viral.
Jo vull saber per què us heu desmarcat i per què heu apostat, no?, per aquest tipus de vacuna i què és el que pot aportar.
Bueno, a veure si ho intento explicar.
Amb un llenguatge planer.
Nosaltres, bàsicament, el que intentem és, però ja dic que també ho fan moltes altres aproximacions, incluïda la d'AstraZeneca. La idea és, en comptes d'intentar partir del virus sencer, es parteix de les proteïnes externes del virus, de la càpside del virus, que són les responsables de la interacció del virus amb les nostres cèl·lules. I que, en definitiva, això és el que s'anomenen, diguem-ne, les parts més antigèniques, les que produeixen anticossos per part del nostre cos, aquestes són les que són més atractives des del punt de vista de fer una vacuna. Aleshores, si tu aconsegueixes col·locar aquestes proteïnes antigèniques de la part externa del virus, les fas fabricar, les fabriques a banda, no les hi fas fabricar en el virus, sinó que les fabriques amb un altre tipus de cèl·lules, aleshores tu aconseguiràs tenir una partícula que és molt semblant al virus, que té aquests antígens a la seva part externa, però que a dintre no té material genètic del virus. I això és el que es fa molt interessant, perquè aleshores aquesta vacuna, primer, en primer lloc, si per exemple hi ha una dosis massa elevada, no et pot provocar l'enfermetat perquè no tens el virus a dintre, el material víric a dintre, i per exemple, quan s'està fabricant no cal tenir unes condicions de bioseguretat molt estrictes, perquè quan treballes amb el virus de veritat, si el virus se t'escapa, doncs ho provoques un desastre, i aleshores s'ha de fer això amb instal·lacions d'altíssima seguretat que s'anomenen de seguretat biològica a nivell 3. Aleshores, tu això no et fa falta quan utilitzes només aquesta part externa del virus. Mm-hmm. Aleshores,
perfecte.
Aleshores, ara, quina és la proteïna que dona aquesta immunogenicitat o aquesta part més reactiva en el virus de la SARS? És una proteïna que s'anomena S, que és la que tothom parla, perquè S ve de spike. Spike en anglès vol dir agulla, que són quan ens fan els dibuixos aquests del coronavirus, és com una piloteta amb unes agulles que van sortint. Doncs aquestes...
Exacte. Que perquè tots ens entenguem, és aquesta proteïna que li dona la forma de corona, oi? Que veiem aquestes formes que sobresurten, exacte, les punxes que sobresurten del virus.
El virus té unes proteïnes que són les que li donen l'estructura, diguem-ne, conformacional de piloteta, que això són les proteïnes del nucli, que s'anomenen, i després té les proteïnes que li donen aquesta funcionalitat, que són les punxes que li van sortint. Aleshores, la majoria de vacunes totes estan intentant agafar aquesta proteïna S i aleshores, en comptes d'expressar-la a sobre del virus, expressar-la a sobre d'una partícula que s'assembli al virus.
Val. I en podem dir partícula viral d'això o com en direm a partir d'ara?
Una partícula viral. En el nostre cas, la partícula viral aquesta que tu dius, Marta, la fabriquem amb base a que la part central és una proteïna que ve d'un altre virus.
Mare meva, quin merder! Hòstia, si intentem fer una mica de resum pels nostres oients, hem agafat l'estructura d'un altre virus, val? Que és un virus innocu, que si ens infectem no ens farà cap mal, i en la part de fora li hem afegit aquestes proteïnes S, les spike, perquè quan ens la injectin com a vacuna, el nostre cos ho reconegui i generi la reacció immunològica com si tinguéssim el coronavirus per anar-nos entrenant.
Correcte. D'alguna manera hem combinat, Marta, hem combinat un portador amb l'antigen, diguem-ne, vacunal, per entendre'ns. L'antigen vacunal continua siguent la proteïna S del SARS-CoV-2 i el portador pot tenir diferents tipus. En el cas de l'esforç aquest que estem fent al campus de l'Autònoma, el portador és una proteïna d'un altre virus que és una de les proteïnes del nucli, de les que, i és una proteïna que quan s'expressa amb cèl·lules que són les que fabriquen l'estructura aquesta, fabrica molt bé la proteïna i molt fàcilment la proteïna aquesta central, la proteïna que conforma el nucli central.
Uh-huh. I, Quico, mira...
Sí.
Perdona, acabo i després et llenço la següent pregunta.
I ara el que estem fent nosaltres és que aquest nucli central que li dona estabilitat, estructura tridimensional, molt semblant al virus, ara el funcionalitzem, el decorem. Hi ha gent que diu decorar-ho, perquè és com si fos, diguem-ne, una mica una piloteta que li poses, diguem-ne, gomets a fora, com quan anàvem a l'escola. Doncs això és el que acaba fent la vacuna. Nosaltres, aquesta estructura s'anomena BLPs. DLPs ve de l'anglès, de fet haurien de dir B-LP, que vol dir Virus-Like Particle, o partícula similar a virus. És un mimètic del virus, però no és un virus. Vale? Aleshores, deixa'm acabar una cosa, Marta, perquè això és important. Vacunes com, per exemple, la AstraZeneca, estan fent exactament això mateix, però en comptes de posar la proteïna aquesta S sobre la proteïna del nucli que nosaltres utilitzem, ho posen sobre d'un adenovirus, que un adenovirus és un virus, diguem-ne, no infectiu, del refredat comú, etc.
D'acord.
Fixa-t'hi que moltes de les vacunes parteixen d'aquesta filosofia.
De barrejar trossets d'un parell de virus diferents. Raquel, tu tenies una pregunta.
Jo tinc dues preguntes. D'una banda, clar, diuen que el virus va canviant. No sé si això també afecta a l'hora de crear la vacuna, que ara diuen que és menys agressiu. No sé si això també canvia doncs, quan vosaltres esteu fent doncs, aquestes proves per trobar la vacuna. I també aquesta diversitat de tipus de vacunes, no sé si seran totes o totes busquen que tingui una gran eficàcia al llarg del temps o que sigui una cosa més d'un any o més estacional com amb la vacuna de la grip.
Val. Això no ho podem contestar fins que no tinguem una història natural completa de l'enfermetat. L'enfermetat és una enfermetat emergent. Això que tu m'has dit de la grip ho sabem ara a turo pasado. Quan hi va haver la pandèmia de la grip, mal anomenada grip espanyola, ningú sabia si aquell virus aniria mutant cada any o no mutaria, etc etc. Aleshores, quina és l'esperança o la filosofia? La filosofia és que tu intentis fer les vacunes amb què l'antigen, aquesta part de fora que és la que provoca la reacció, diguem-ne, de protecció en la persona, intentis tenir les parts que es conserven més del virus. ¿Vale?
Les més estables, no?
Estables. Què passa? Que aquesta proteïna S del SARS-CoV-2 ha anat evolucionant molt i s'ha anat especialitzant molt per entrar exactament per una porta d'entrada, per un que el que en ciència es diu un receptor de les cèl·lules humanes. I aquest receptor és molt específic i ha desenvolupat una porta d'entrada que és supereficient, diguem-ne, per desgràcia nostra, perquè si no fos tan eficient no s'hagués pogut escampar tan de pressa. Aleshores, què vol dir això? Vol dir que l'esperança és que aquesta porta d'entrada es vagi mantenint i que aquest virus sigui més o menys estable. Si ens passa com el problema de la grip, el que ens passarà és que aleshores, i el virus va mutant, el que ens passarà és que, imagina't que vagin fent cicles de cada any que vagi mutant, cada any hauran de fer vacunes noves, que és el que ens passa amb el tema de la grip, que cada any hi ha la vacuna estacional que està basada en com el virus ha anat evolucionant en la temporada anterior. Però, per dir-ho així, desgraciadament, amb aquesta malaltia que és emergent, encara n'estem aprenent perquè estem a la primera temporada. Per tant, això és molt difícil. Hi ha virus molt més estables, el virus de la verola, que aleshores, diguem-ne, la vacuna és molt més estable, també.
I una pregunta, Quico. Mira, jo torno una miqueta cap aquí, perquè com que veig que al final ara mateix encara tenim un escenari molt gran de preguntes per resoldre. Del que esteu fent vosaltres, encara esteu a fase preclínica, oi? Esteu treballant en línies cel·lulars. Llavors, quines són les vostres previsions? Quan creieu que podreu fer un pas endavant? I aprofito per preguntar-te, en aquest món dels assajos clínics que és tan complicat, que cada pas s'ha d'anar validant, que s'ha de marcar un límit d'eficiència, vosaltres quins objectius us heu posat en aquest sentit? Heu dit, m'ho invento, no tirarem endavant si no hi ha un 50% d'eficiència. Explica'ns una mica com heu dissenyat aquesta planificació per anar avançant en el desenvolupament de la vacuna.
Mira, nosaltres des de que vam començar a treballar, que és quan estàvem tots, gairebé tots tancats, però nosaltres alguns encara vam poder treballar al laboratori, algun dels nois del grup, hem estat fent tota la part, diguem-ne, més més microscòpica, per entendre'ns, eh? Més de molecular, més d'expressió, i ara ja comencem a tenir el que se'n diu candidats. Nosaltres ara ja podem produir a un cert volum, perquè nosaltres en el meu grup tenim cultius, diguem-ne, és un grup de cultius cel·lulars que fabrica, produeix amb reactors, que serien, per dir-ho així, la petita escala de com després s'hauria de produir la vacuna ja a més gran escala en la fase productiva. Però nosaltres això sí que ho tenim.
Per tant, vosaltres esteu fent un testeig i, si no m'he perdut, esteu provant diferents candidats d'aquesta vacuna.
Ja vaig aquí. No,
perfecte.
Nosaltres ara estem produint diferents candidats. De fet, en tenim fins a 6 combinacions diferents, perquè, és clar, ara ho hem explicat molt de pressa, però aquesta proteïna S, tu li pots fer diferents variants per intentar que sigui, diguem-ne, més eficient, per entendre'ns. I ara no puc entrar en detalls d'això, però diguem-ne, tenim com 6 possibilitats de combinacions de diferents VLPs, VLPs d'aquestes que et deia. Ara, d'aquestes 6, en triarem les més eficients. Com ho farem, això? Ho farem amb un estudi in vitro, enfrontant aquestes VLPs amb anticossos del SARS i veient quines VLPs tenen més afinitats. D'aquí ens en quedarem, imagina't, amb dues.
Ara,
ara ens anaríem a el que deus tu, l'experimentació preclínica amb animals. Què és el primer que farem? Doncs injectar la vacuna i veure, traient, diguem-ne, mostres de la sang dels animals, si els animals generen anticossos que s'anomenen neutralitzants contra el candidat de vacuna. ¿Vale? I això és l'altre pas que s'ha de fer, perquè, a veure, els animals de laboratori no hem d'utilitzar-nos més dels que facin falta. Tot això ja sabeu que va amb aprovació del comitè d'ètica, etcètera, etcètera, i s'ha de fer ben fet. Per tant, fem la primera cribatge per utilitzar el mínim nombre d'animals en el segon. Ara ja tenim, imagina't, uns animals que generen anticossos contra la nostra vacuna. Ara, el següent pas és provar que realment aquesta vacuna protegeix contra la infecció. Aleshores, s'ha d'agafar uns animals, primer els vacunem amb diferents dosis per veure quina és la que va millor, i aleshores els enfrontem al virus, els infectem amb el virus, i veiem quins animals han resistit la infecció. Evidentment, això ho fem amb un grup control que no l'hem vacunat, i veiem comparativament quants animals dels que teníem vacunats han resistit i quants animals del grup control no se n'han sortit. I comparant això, aleshores veiem l'eficàcia de la vacuna. Diem, doncs, escolta'm, hi ha hagut un 50%, un 60% de protecció comparativament. Evidentment, això es fa amb un grup d'animals que sigui estadísticament significatiu, etc etc. I aquesta part, per cert, s'ha de fer i només es pot fer amb laboratoris de bioseguretat nivell 3, perquè ja es treballa amb el virus. Per sort, en el campus de la UAB hi ha l'únic laboratori a Catalunya que pot fer això, que s'anomena el CRESA, que és part de l'IRTA i que està al nostre campus.
Que és un dels vostres col·laboradors que ens comentaves abans de la xarxa, oi?
I aquest, el nostre objectiu, per entendre's a nivell temporal, seria que al voltant del final d'aquest any pogués fer les proves ja infectant els animals. I això vol dir que a primavera de l'any que ve podríem tenir resposta a la pregunta que m'estaves fent. Quant d'eficaces poden ser aquestes partícules nostres? I després, a partir d'aquí, s'obre un gran interrogant, perquè ara a partir d'aquí es fa tot el recorregut de lo que és la preclínica. A partir d'aquí, si això, diguem-ne, imagina't que sortís molt bé, que no tenim per què suposar que no surti molt bé, perquè si no, no estaríem...
No, confiem que sí, home.
Fem investigació amb això, haig de dir també que si això sortís molt bé, aleshores, tot el que és la part clínica, dels assajos clínics, primer amb grups de pacients més petits, després amb grup de pacients més grans, etc etc, per demostrar seguretat i eficàcia de la vacuna, això ja no ho pots fer sol, Això normalment ho has de fer amb companyies. Fixeu-vos que quan es diu la vacuna d'Oxford, a darrere hi ha AstraZeneca, vale? Perquè Oxford sol no ho ha fet. Per tant, això sí que ens portaria en el punt aquest de que si tenim realment un cas d'èxit i en funció de com estiguin altres probabilitats, podria haver-hi aquesta possibilitat. Haig de dir que nosaltres el que volem és, per no tenir que estar pendents a vegades de convocatòries, de finançament, que són més lentes, etc etc. Nosaltres el que hem decidit aquests grups del campus de la UAB és començar amb recursos propis i després també amb la col·laboració de la universitat i de la gerència de la universitat s'han engegat uns projectes de micromecenatge per part de la UAB i un d'ells és aquest, que de fet representa que el que nosaltres puguem tenir d'ajuts de particulars, de gent del nostre entorn que vulguin ajudar a desenvolupar això, bàsicament un dels principals objectius és cobrir els assajos amb els animals a nivells de bioseguretat, perquè això és molt car.
Clar, perquè entenc que és important per vosaltres tenir suport també econòmic de la ciutadania, no? Perquè amb el finançament que teniu dels vostres projectes, que ja estàveu investigant com fer vacunes des de fa temps, no és suficient per finançar d'una manera ràpida, que és el que us esteu plantejant per poder fer aquests estudis de cara al desembre, doncs poder fer aquests estudis de validació en animals, correcte?
Sí, sí, sobretot això, la part aquesta més final de les proves en bioseguretat és cara i aquesta sí que ens necessitaríem un suport de la gent que ens ajudés.
Uh-huh. Jo tinc dues preguntes també. Què n'opina de la gent, no? O d'aquest moviment en contra de la vacuna, d'una vacuna que encara ni tan sols existeix? Què els hi diria?
Bé, jo els hi diria, de fet això, diguem-ne, hi ha gent que opina en contra d'altres vacunes en general, diguem-ne, del fet d'utilitzar vacunes. Jo els hi diria que les vacunes i la vacunació en el camp de la protecció de la salut de la humanitat ha sigut, sens dubte, la millor eina que ha desenvolupat la medicina per salvar vides durant quasi bé desenes d'any amb moltes malalties que havien sigut altament mortals i altament perilloses i que la curta memòria que a vegades tenim els humans ens ha semblat fer veure que han desaparegut. I aquestes malalties no han desaparegut, diguem-ne, soletes. Han desaparegut gràcies a les vacunes, gràcies a la vacunació i gràcies a que un gran percentatge de la població s'ha vacunat, protegint també aquells que no s'han vacunat, per cert.
La solidaritat, no?, dels que vacunen, que protegeix aquells que no ho fan, diuen.
És que la vacunació no és un acte individual, sinó que és un acte social en el que, gràcies a vacunar-nos, un gran percentatge ens protegim a tots. Estem a punt d'erradicar la polio. La polio, els que ja som una mica grans, com ara jo, recordem parents que anaven coixos, que tenien tota una sèrie de problemàtiques esquelètiques, per culpa de la polio. I avui en dia només queden uns petits racons a Afganistan i no som més en el món en els que la polio no està erradicada. Sense la vacuna de la polio i sense les campanyes de vacunació, ara nosaltres no ens hauríem, diguem-ne, oblidat com si la polio no hagués existit mai. I això és el que els diria.
Però també suposo que entén les pors o els neguits, no?, de molta gent que en aquesta competició per aconseguir, doncs, la vacuna, doncs potser s'acceleren processos, no?, i llavors aquí, doncs, potser caldria apel·lar a l'ètica, no?, que també abans parlava dels investigadors, però a vegades també la indústria farmacèutica també té uns interessos i llavors suposo que aquí també voldria parlar d'aquest tema.
Això ho entenc perfectament i l'ètica en aquests desenvolupaments és primordial. És primordial perquè, si no, tot això que t'acabo de dir abans cau a terra. Vale? Per tant, si es vol fer un discurs consistent també s'ha de fer des del cantó dels que desenvolupem i dels que algun dia fabricaran aquestes vacunes per tenir la certesa i tenir el compromís de que aquestes vacunes es s'elaboren de forma segura per la persona que els que la rebrà. Això és fonamental. I què passa? Que això ve acompanyat de que les presses són, diguem-ne, mala companyia. I ara tots volem la vacuna de pressa, però al mateix temps volem que sigui segura. Per tant, el que hem d'entendre tots, quan a vegades diem, bueno, és que el desembre ja ens en donaran, però després diem, ah, no, no, però jo no sé si me la posaré perquè no sé si me'n fio, perquè no sé si és segura. Vale. Aleshores, si volem esperar que sigui fer-ho ben fet, segurament no la tindrem tan de pressa com segurament voldrien tenir.
Clar, hem de tenir una mica de paciència, no?, i ser rigorosos en aquest sentit, perquè, evidentment, és veritat que és un missatge positiu, és l'únic que podem dir ara, no?, en la pandèmia, que s'està investigant i que aconseguirem la vacuna, però hem de ser curosos.
De totes maneres, també haig de dir, per la tranquil·litat dels que ens escolten, de que aquestes vacunes que sembla que vagin més endavant han pogut anar més endavant i anar més de pressa, perquè són vacunes, tornem una mica al concepte aquell de el portador i l'antigen d'aquestes estructures, són vacunes que el portador ja s'estava desenvolupant per altres vacunes. Per Zika, per dengue, per chikungunya, hi ha tota una sèrie d'èbola, hi ha moltes malalties emergents que no tenen vacuna. I ja hi havien aquestes empreses, aquests grups d'Oxford i tot plegat, ja estaven nosaltres mateixos, de fet, les nostres partícules no les estàvem fent per SARS. Les estàvem fent per una cosa completament diferent i ja portem com 6 anys investigant amb això. I què passa? Que a la que apareix la malaltia emergent, tot el que ja tu saps ho pots aprofitar. I si ja tens assajos en els que aquestes primers candidats de vacunes ja havies provat que eren segures aquestes partícules per Zika o per dengue, ja tens molt de guanyat.
M'explico? Clar, diguem que us heu pogut beneficiar de tota la investigació que ja estava feta perquè la recerca necessita molt de temps. I en relació amb això, mira, vaig ja lligant una mica. Per fer l'última pregunta, perquè ens estem quedant quasi sense temps. Nosaltres havíem llançat una enquesta a les xarxes socials i els hi preguntàvem als nostres oients a veure quina creien que havia estat la vacuna que s'havia trigat més temps a desenvolupar. I us he dit que ha estat una mica estrany, perquè a Instagram la majoria de gent ho ha encertat i a Twitter no. I la resposta és que la vacuna que ha trigat més anys a desenvolupar-se ha estat la de la varicel·la, que ha trigat 34 anys, seguida de la vacuna del papiloma, que va trigar 15 anys, la del xarampió, que va trigar 10 anys, i finalment la més ràpida va ser la de les galteres, que en va trigar 4. Davant de tot aquest escenari, última pregunta, Quico, com ho veus? Aquesta pressa que ens estan venent, això que ens estan dient, tindrem una vacuna abans d'un any, més o menys ens ho estaves dient, la ciència vol temps, però quina seria la teva previsió?
Home, jo crec que amb els assajos que s'estan portant a terme, penseu que a nivell mundial és bestial el que s'està fent i els recursos que s'estan posant, jo crec que aquí hi ha dos factors que seran clau. Per un cantó, que els assajos jo crec que estan anant a molt bon ritme, per això que us deia, perquè ja hi ha coses que estaven desenvolupades i que s'han canviat de casset, per entendre'ns, i jo crec que al llarg de 2021 tindrem bones notícies. Ara, jo, si algú diu és que serà el novembre del 2020, jo crec que ens estem passant de la ratlla. Penseu que aquest assaig que tothom parla d'AstraZeneca i tot plegat, oficialment es tanca el 22, l'any 2022. Això no vol dir que al llarg de l'assaig, si que ja veuen que hi ha coses van bé, es pugui avançar. Per tant, jo crec que sí que tindrem aquestes bones notícies. I després penseu que hi ha un altre factor molt important, que és que no solament és tenir la vacuna, sinó després és tenir capacitat de fabricar-la i capacitat per distribuir-la a tot el món. I per això, gràcies a Déu, hi ha una sèrie d'associacions internacionals que s'han mogut molt bé amb això. La Bill & Melinda Gates Foundation, la Gavi, la PAF. Nosaltres, precisament, la setmana que ve tenim un curs virtual, que el coordino jo, però que el fem virtual aquest any, de vacunes, i participa la Bill & Melinda Gates Foundation i aquests de la PAF, i aquests ja han aconseguit assegurar capacitats productives a tot arreu del món per poder fer un nombre important de dosis. I aquest, jo crec que això és un esforç internacional molt singular. O sigui, jo crec que la part que em fa ser optimista és que hi ha una conscienciació de que això s'ha de resoldre entre tots i que la gent s'hi ha de posar, diguem-ne, molt especial, perquè evidentment els efectes de la pandèmia són devastadors. I jo crec que això ens ajudarà a confluir en l'esforç. I també jo crec que no hi haurà una vacuna, hi haurà diverses vacunes.
Doncs esperem i seguirem de ben a prop aquests avanços i, escolta, Quico, et fitxem, aquí a la secció quilòmetre zero, per de tant en tant trucar-te i que ens vagis explicant, perquè jo crec que ha estat molt interessant i que crec que el ciutadà necessita aquesta informació de servei. Moltíssimes gràcies, Quico, i ens veiem, doncs, això, d'aquí a prop et tornarem a trucar. Una abraçada ben forta.
Encantat. Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.
Marta, ens queda un minutet. Em sembla que volies fer-nos una mini-agenda. Què ens proposes? A veure, ràpid.
Mira, molt ràpidament us volia dir que per mi aquest mes hi ha un cicle de xerrades superinteressant que ha organitzat l'Observatori Astronòmic i en voldria destacar una que la fan parlant de la missió de la NASA de l'Apollo 13 per commemorar que fa 50 anys que l'home va arribar a la Lluna. I aquesta xerrada serà el 7 d'octubre i la podeu seguir a través del canal de YouTube de l'Observatori Astronòmic i serà a les 8 del vespre. Podeu mirar la resta de xerrades perquè seran molt interessants, però aquesta crec que és la millor.
I si no, ja sabeu, també podeu recuperar les càpsules que fa l'Albert Morral amb el Sabadell Batega aquí, al matí, de Ràdio Sabadell i descobrir doncs, també tots aquests avenços. Moltíssimes gràcies, Marta. Una abraçada ben forta i en tornem a parlar d'aquí un mes.
Exacte, fins al mes que ve.
Que vagi molt bé. Nosaltres, doncs, de seguida, tornem parlant de literatura.
Al matí, amb Raquel García.